Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Hola, com esteu? Encetem la segona setmana de novembre amb fred al matí, però temps estable, a més d'unes quantes notícies per explicar-vos. Avui dilluns, 10 de novembre, repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. L'Ajuntament de Pego aprova una declaració institucional que crida a tota la ciutadania a denunciar i rebutjar públicament totes les formes de violència contra les dones, amb la mirada posada en el 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència cap a les Dones. Els tres grups que conformen la corporació de l'Ajuntament de Pego van aprovar una declaració en la que es comprometen a continuar donant suport a totes les iniciatives necessàries per a erradicar la violència de gènere al nostre poble. Pego ja compta amb el primer pla d'infància i adolescència. Es va aprovar amb els vots favorables del PSPB i el Partit Popular i l'abstenció de Compromís. El pla es planteja com un full de ruta per a la promoció dels drets i el benestar de la infància i l'adolescència del municipi. L'Associació de Diabètics de Pego i Comarca escalfa motors per a celebrar el Dia Mundial d'esta malaltia crònica. Han organitzat esta setmana dos conferències que tractaran sobre alimentació i sobre ulls secs i que seran impartides per personal mèdic i d'infermeria del Departament de Salut de Dénia. La cita és dijous 13 i divendres 14 de novembre a les 6 de la vesprada a l'Espai Veïnal.
Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
El primer dijous de novembre, en l'ordre del dia del ple ordinari de l'Ajuntament de Pego s'incloïa una declaració institucional per commemorar el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. En ella, les tres forces polítiques que conformen la Corporació Municipal declaren que són conscients que la violència que pateixen les dones i les xiquetes pel simple fet de ser-ho continua sent un problema estructural que travessa fronteres, cultures i circumstàncies. I per això, des de l'Ajuntament de Pego, reafirmaven el compromís en la lluita per la igualtat i la dignitat de totes les dones. La declaració també deixa patent que els regidors i les regidores saben que l'erradicació de la violència contra les dones és una tasca que correspon a tota la societat. I en este cas el text era llegit íntegrament pel portaveu del Partit Popular, Ferran González, atès que les declaracions institucionals són llegides de manera rotatòria per les tres formacions polítiques del ple.
El 25 de novembre commemorem el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Conscients que la violència que pateixen les dones i les xiquetes pel simple fet de ser-ho. Continua sent un problema estructural que travessa fronteres, cultures i circumstàncies. Des de l'Ajuntament de Pego reafirmem el nostre compromís en la lluita per la igualtat i la dignitat de totes les dones. La erradicació de la violència contra les dones és una tasca que ens correspon a tota la societat, com a part d'un esforç col·lectiu per transformar les estructures que perpetuen el masclisme i la desigualtat. Evitar caure en discursos negacionistes és essencial, perquè, malgrat els avanços legislatius, encara queda molt per fer. És imprescindible que tota la societat s'unisca en la condemna de la violència masclista en totes les seues formes i que treballem col·lectivament per construir un futur on cap dona hagi de viure amb por. Només amb el compromís actiu de totes i tots podrem acabar amb este fenomen estructural.
El document recorda que la punta de l'iceberg i els casos més extrems de violència de gènere són els assassinats masclistes. Enguany, 35 dones han estat assassinades per les seues parelles o exparelles des que comença a recopilar-se esta dada l'any 2003, en són 1.330. Però les dones també poden ser mortalment ferides si els maten els fills i les filles. La violència vicària ha deixat ja 65 menors assassinats pels pares des de l'1 de gener de 2013 fins avui. 12 d'ells han estat enguany, en este 2025. Però les dones també han d'afrontar altres violències com l'econòmica, la digital, la tracta, la submissió química o el ser utilitzades com a armes de guerra en situacions de guerra i de conflicte armat en general. Conscients dels múltiples reptes als que s'enfronten les dones, PSPB, Partit Popular i Compromís de l'Ajuntament de Pego es comprometen amb este document a continuar donant suport a totes les iniciatives necessàries per a erradicar aquesta violència de gènere al poble. Segons dades de la Delegació del Govern d'Espanya contra la violència de gènere, només una de cada quatre persones actua davant un cas de violència masclista. Per això, la declaració institucional de l'Ajuntament de Pego, llegida pel portaveu popular, finalitza fent una crida a tota la ciutadania perquè s'atrevisca a denunciar i rebutjar públicament totes les formes de violència contra les dones.
En aquest context, l'Ajuntament de Pego es compromet a continuar recolzant totes les iniciatives necessàries per erradicar la violència de gènere al nostre poble. Rebutgem totes les formes de violència contra les dones i les xiquetes i treballarem per enfortir les xarxes de suport a les víctimes, assegurant que reben la protecció, l'ajuda i els recursos necessaris per superar la violència soferta. Des de l'Ajuntament impulsarem programes de sensibilització i prevenció, tant per a la població en general com per als professionals que treballen en l'atenció a les víctimes, per garantir una resposta especialitzada i de qualitat que cobrisca totes les seues necessitats. A més, reforçarem la col·laboració amb altres administracions i entitats per assegurar que les víctimes de violència de gènere reben un suport integral que els permeta reconstruir les seues vides. Avui, més que mai, fem una crida a tota la ciutadania a denunciar i rebutjar públicament totes les formes de violència contra les dones, perquè el silenci i la complicitat no poden tindre lloc en la nostra societat. És hora que la vergonya recaiga on ha d'estar, en qui exerceix la violència i no en qui la pateix.
Des de la Regidoria d'Igualtat, la seva titular, Paula Orihuel, reiterava el compromís de l'Ajuntament de Pego per la igualtat i per la dignitat de totes les dones.
Des de l'Ajuntament de Pego volem reafirmar el nostre compromís per la igualtat i per la dignitat de totes les dones. Sabem que erradicar la violència contra les dones és una tasca que ens implica a tots i a totes, que encara queda molt per fer, i per això és imprescindible que seguim treballant dia a dia per canviar aquestes estructures que mantenen el masclisme i la desigualtat.
Amb la finalitat de sensibilitzar i previndre la violència masclista al llarg d'este mes de novembre, el consistori ha programat diferents activitats, segons avançava la regidora d'Igualtat.
Aquest mes, especialment, hem organitzat una sèrie d'activitats i accions amb l'objectiu de sensibilitzar i previndre la violència masclista, especialment realitzant tallers, xerrades i accions per conscienciar la gravetat d'aquest problema als més joves. De tota manera, són activitats als que estan destinades tota la població, ja que l'objectiu també és crear una xarxa de suport i empoderament per ajudar a identificar i denunciar i poder combatre aquesta xacra. També fer èmfasi en la importància de la col·laboració i de fer possible que les dones deixin de patir aquesta violència, recibint un suport, protecció i recursos necessaris. I per acabar, recordar que hem de continuar condemnant públicament totes les maneres de violència que es puguen expressar contra les dones i les xiquetes.
Recordem que el 016, el 016, és el telèfon d'atenció a totes les formes de violència contra les dones. És gratuït, confidencial i no queda registrat en la factura telefònica, tot i que s'ha d'esborrar de llista de telefonades. El 016 atén en 53 idiomes i està actiu tot l'any.
Els informatius a Ràdio Pego.
El ple ordinari de novembre va aprovar també el primer pla d'infància i adolescència, una proposta essencial per garantir la igualtat d'oportunitat i el benestar de les xiquetes, els xiquets i adolescents de Pego, és el que afirmava la regidora de Joventut, Paula Orihuel, en la defensa d'aquesta iniciativa. Assenyalava també que Pego té una població infantil inferior a la mitjana autonòmica, però contràriament més diversa, amb més de 30 nacionalitats. I una dada que podem dir és preocupant. El 50% està en risc d'exclusió social.
Avui ens dirigim al plenari per sol·licitar l'aprovació del primer pla d'infància i adolescència de Pego. Una proposta essencial per garantir els drets, la igualtat d'oportunitats i el benestar de les xiquetes, els xiquets i adolescents de Pego. Aquest pla és una resposta a les necessitats que hem identificat a través d'un diagnosi detallat de la situació de la infància i l'adolescència, i la qual s'alinea amb les normatives i els compromisos internacionals i autonòmics dels drets dels menors. En aquest moment, Pego es troba davant d'una sèrie de reptes, tenint una població infantil més menuda de la mitjana autonòmica, però amb una gran diversitat cultural, amb més de 30 nacionalitats representades en ella. A més, la meitat de la nostra infància viu en risc de pobresa o exclusió social, una dada preocupant que ens obliga a actuar per garantir la igualtat d'oportunitats. Això, junt amb el creixement dels problemes de salut mental, l'assetjament escolar i digital, fa evident la necessitat d'un pla d'acció que faci front a aquests problemes de manera urgent. El principal objectiu d'aquest pla és garantir el benestar de l'infància i l'adolescència, creant espais segurs, saludables i inclusius. I, per tant, tot això inclou diagnosticar la situació real dels menors del municipi i detectar necessitats específiques, crear unes mesures concretes per millorar la seva qualitat de vida, garantint la seva protecció i promoure la seva participació activa, i establir un sistema de seguiment i avaluació per assegurar que les accions que realitzem siguin eficients i adaptades a les noves realitats que puguen sorgir en elles.
D'altra banda, també va donar suport a aquesta iniciativa el Partit Popular. Destacava el seu portaveu, Ferran González, que este primer pla d'infància i adolescència el que farà serà ajudar a promocionar els drets i el benestar de xiquets, xiquetes i joves, i també, en certa manera, serà una eina per a regular els drets i deures que tenen. També posava damunt la taula que és una eina per a poder rebre subvencions. I destacava que fins ara, des del Partit Popular, també han impulsat diferents iniciatives a partir de les necessitats que han detectat que havien de ser ateses, com posava d'exemple Ferran González, ampliar l'escoleta d'estiu i doncs, que començarà abans, com també la de Nadal.
Pues estem parlant de promocionar els drets i el benestar de xiquets i xiquetes, dels adolescents del nostre poble, i així pues, en este pla pues, es podran executar diferents actuacions i, a més, podrem rebre subvencions. A banda d'això, des del consistori es fan moltes actuacions per a aquests xiquets al nostre poble, i nosaltres algunes ja vam trasladar l'acord que vam tindre de pressupost del 25, on, per exemple, vam trasladar unes necessitats, perquè es parla d'atendre necessitats a xiquets i xiquetes de Pego, on vam ampliar, per exemple, l'escola d'estiu, i ara recentment també hem negociat, tenim pendent una reunió per abordar l'escola d'estiu de l'any 26 i poder atendre, en particularitat, totes les necessitats que puguin hi haure, ampliar aquesta oferta i aquelles mancances o objectes de millora del curs 25 que es van recollir per part de la regidoria corresponent, ara, pues, en este pla, i simplement també és sentar-se a treballar i donar-li forma per a aquesta escola d'estiu de l'any 26, pues, que sigui encara més potent i pugui complir este trasllat, este manat que ens marca este pla d'infància, que podríem vincular-lo perfectament. Nosaltres, òbviament, anem a votar a favor, i tot el que siga pels xiquets i xiquetes del nostre poble, anem a recolzar-ho, i també, especialment, en el tema de l'esport.
Des de Compromís es valorava el pla com una ferramenta vàlida per a donar major rellevància a infants i joves, perquè assegurava Víctor Climent que com a persones adultes no tenim la mateixa visió que ells i elles, i és bo que es faci este tipus de plans, tot i que es mantenien en l'abstenció i deixaven que s'aprovara el pla perquè, tot i no haver comptat amb el personal tècnic, calia que es fera este primer pla d'infància i adolescència.
Com a adults, que som tots els que tenim, estem ací, ens costa, no tenim la mateixa visió que ells, que els xiquets, i no la tenim, i a voltes es tractem en condescendència, no? Això ja es farà major i pensar d'una altra manera, no? Però és cosa d'adults, i igual com els xiquets no veuen com nosaltres, i és bo que es faci un pla d'aquest tipus, que compte amb personal qualificat en tractar la joventut, perquè al final els joves que volem que s'impliquen en la vida, volem o no, s'implicaran en la vida i formaran part de la vida del poble, seran els futurs treballadors, els futurs empresaris, els futurs regidors i regidores, els futurs activistes, festers, les festes, molts festers sí que ho saben fer això, integrar a gent jove, perquè sense això no n'hi ha futur, vull dir, si vols mantindre... I allò que demanen que valoren allò públic, a vegades critiquem, és que no ho valoren. Això és una manera de fer-ho, no? Incorporar la seva visió, i per això creiem que aquest pla pot ser bo per això. Com molts plans que s'han fet, nosaltres ho havíem fet d'una altra manera. Estos plans es fan de moltes vegades quan ens obliguen, no? Quan ens obliguen des de la institució superior, conselleria, per rebre una determinada subvenció, ens obliguen a fer un pla d'estos. I moltes voltes fan a correcuita, comptant d'una empresa externa, i no en la suficient col·laboració dels tècnics de la casa, que al final, al cap i a la fi, són els que després es quedaran i l'hauran d'aplicar. Ens consta que no s'ha implicat suficientment a tots els tècnics implicats, que són molts, no des d'esports, des de adolescència, n'hi ha molts, salut, n'hi ha molts àmbits que estan implicats. Ens consta que no s'ha implicat lo suficient. I, bé, este pla, nosaltres anem a deixar que s'aprove.
I per això s'abstenien. Defensava la regidora de Joventut, Paula Orihuel, que sí que s'ha consultat als diferents departaments tècnics i sobretot a les tècniques de joventut a l'hora de redactar finalment este primer pla d'adolescència i d'infància, com l'escoltem.
Al final és una de les actuacions que es faran dins del pla i moltes d'elles sí que es dirigeixen des del punt jove i inclús en algunes sí que es treballa conjuntament amb l'empresa que ha realitzat el pla en el punt jove. Entonces, al final, les tècniques també van a impulsar conforme es treballa dins del pla.
El pare del punt jove, n'hi ha moltes més àrees implicades en això.
Sí, no, però no conforme havies fet referència de que no s'havia consultat els tècnics.
Els de joventut, sí.
Clar, i després en serveis socials i en els centres educatius i en esports jove, que si no m'enganyo, en esports jove n'hi ha una àrea de que també es va consultar.
Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
El pròxim 14 de novembre, divendres, es commemora el Dia Mundial de la Diabetis i a Pego. L'Associació de Diabètics de Pego i Comarca ha programat dos xerrades amb gent especialista. Recordem que la diabetis és una malaltia crònica que apareix quan el pàncreas no produeix insulina suficient o quan l'organisme no utilitza eficaçment la insulina que produeix. Des del 1980, el nombre de persones amb diabetis al món quasi s'ha quadruplicat. Per això continua sent important este dia que posa el focus en la malaltia i en diferents situacions a les que s'enfronta la gent que la pateix. La diabetis i el benestar és el tema del Dia Mundial de la Diabetis 2025. La campanya del 14 de novembre se centra en la diabetis i l'entorn laboral perquè 7 de cada 10 persones amb diabetis estan en edat de treballar, segons dades publicades per la Federació Internacional de Diabetis. Esta organització assenyala que milions de persones amb esta malaltia a tot el món afronten reptes diaris com l'estigma, la discriminació i l'exclusió per a gestionar la seva malaltia en l'àmbit laboral. Això repercuteix negativament en el seu benestar. Visibilitzar la problemàtica ajuda a normalitzar aquestes situacions incòmodes. A més, el 63% de les persones amb diabetis afirma que la por a desenvolupar complicacions relacionades amb la malaltia afecta el seu benestar i el 28% de les persones amb la malaltia troba difícil mantindre una actitud positiva respecte a la seva condició, segons també dades publicades per la Federació Internacional de Diabetis. En aquest sentit, ressaltava el president de l'Associació de Pego i Comarca, Pepe Sendra, la importància del suport mutu i de l'intercanvi directe d'experiències que propicia pertànyer a una associació com la de Diabètics de Pego i Comarca. És un complement a allò que t'indica el personal mèdic especialista en la matèria, perquè assenyalava Sendra que arriba un moment en què el metge eres tu perquè saps que et senta bé i que no et senta bé, i això ho pots compartir amb altra gent que també pateix la mateixa malaltia.
Per exemple, quan ens ajuntem la gent que estem en l'associació, pues, jo és que no puc controlar això, tu què fas? Jo faig aixina, jo ho faig allina. I per mi és molt important, perquè és un referent. Els metges el podran dir, sí, no menges això, no menges allò, però és que el metge eres tu. En aquest cas, el metge eres tu, perquè saps el que el pega bé, el que puja, el que no el puja tant, i parlant amb l'altra gent, ja, però a mi també em passa el mateix, jo també, si menjo això, també em puja. I entonces, clar, allí l'associació, pues, podeu vindre i comentaris, perquè tenim, no obrim totes les setmanes, però si podem obrir 15 dies i la gent ve i pregunta, i si fa falta alguna cosa.
L'associació, que està oberta a tot el món que hi tinga ganes de sumar, té la seva seu a l'edifici principal de l'Espai Veïnal i es reuneix habitualment, com estàvem escoltant, de manera quinzenal. No obstant això, entorn al 14 de novembre sempre sol programar activitats obertes al públic general amb persones expertes en diferents aspectes relacionats amb la malaltia. Enguany ha programat dos xerrades que tindran lloc a l'Espai Veïnal a les 6 de la vesprada, dijous dia 13 i divendres 14 de novembre, justament el Dia Mundial de la Diabetis.
Hem preparat dues xerrades, una el dia 13, que serà dijous, a les 6:30 de la vesprada, que vindran Anna Cruz i Anna Signes, de l'Ambulatori de Pego, que ens parlaran sobre l'índex de glucosa, sobre l'alimentació i el poder del menjar, que m'han dit que està molt bé. I per al divendres, que és el dia que celebrem, el Dia Mundial, pues vindrà el metge Antonio Hernández Pons, que ja va vindre fa 2 anys o 3, que la gent va quedar molt contenta, i li van demanar enguany, altra volta, que vinguera. Ens parlarà també dels seus ulls, que és molt interessant, i Gloria Mengual Taballo, la de l'òptica Pego, que sempre es presta a tot el que li demanem. Estic molt agraït a ella.
Evitar el sedentarisme, fer molt d'esport i cuidar l'alimentació, apunta el president de l'Associació de Diabètics de Pego i Comarca, que són els tres pilars bàsics per a tindre a ratlla la malaltia o intentar no desenvolupar-la en l'edat adulta. Un altre consell que considera essencial Pepe Sendra és el fet de parlar-ho molt en gent que estiga relacionada amb la diabetis.
No ser sedentari, fer molt d'esport i cuidar-se un poc en l'alimentació. El que passa que quan ja el detecten la diabetes és quan més tens que insistir en això, en fer molt de esport, en cuidar-te en l'alimentació. I sobretot és parlar-ho molt en gent que estigui relacionada, que tinga diabetes, perquè el donen consells, i a part de parlar amb els metges, això està molt bé. A mi, per exemple, em va vindre molt bé parlar amb gent ja com jo, que ja tenen experiència.
Pel que fa a la previsió meteorològica, com hem dit en començar, tenim setmana estable i avui el cel estarà pràcticament ras el que resta de dia, amb intervals de núvols alts, temperatures entre els 12 graus de mínima i els 23 de màxima, i el vent que bufarà el que resta de dia entre 10 i 15 km per hora de component sud-oest. Per a demà dimarts, pràcticament un dia calcat al d'avui, amb algunes boires de nit i de matinada que es desfaran i deixaran un cel ras amb intervals de núvols alts. Les temperatures pràcticament també idèntiques, 12 graus de mínima i arribarem demà als 22 de màxima, que és un grau menys que el que suposadament tindrem avui. I el vent estarà pràcticament en calma durant tot el dia i bufarà si bufa molt fluix de component variable. Per a dimecres, pràcticament el mateix. Cel ras, intervals de núvols alts i temperatures entre els 13 graus de mínima i els 22 de màxima. El vent bufant variable al voltant de 5 km per hora. Això és tot per avui. Moltes gràcies per acompanyar-nos, per estar ahí a l'altra banda, escoltant. I, com sempre, desitgem que acabeu de passar una molt bona jornada. Una abraçada. Adeu.